Al matí, a Ràdio Estel.
7 minuts que passen de les 11 del matí.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço.
Aquestes aigües del mig de març, ai, com necessitem que plogui. Us en recordeu del darrer dia que vau agafar el paraigües? Com fa que no plou? Clar, la sequera envolta el nostre entorn. Per aquest fet, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha acordat ja fa uns dies declarar l'estat de prealerta dels embassaments del sistema Ter Llobregat, entre d'altres aquest, el sistema de Ter Llobregat, perquè ens fem una idea, és d'on es proveeix la regió de Barcelona i Girona. De fet, l'ACA també ha alertat que la sequera pluviomètrica empitjora. 4 de les 18 unitats d'explotació se situen en estat de sequera severa i 10 incrementen el nivell de sequera pluviomètrica extrema a causa de la manca de pluges dels darrers mesos a casa nostra. Bé, per parlar d'aquest fet, per tractar l'aigua com un bé escàs o no, avui volem parlar amb Xavier Latorre. Ell és president de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua, que ja està aquí amb nosaltres. Què tal? Molt bon dia, Xavier.
Bon dia.
Anaves fent que sí, amb el cap? Anaves dient...
Sí, sí, sí. Bueno, és que, de fet, això tampoc ens ha de sorprendre massa. Catalunya, històricament, sempre ha tingut un significatiu estrès hídric. Estem en un clima mediterrani, i això, vulguis que no, doncs té les seves conseqüències.
Clar, ara estàvem escoltant a Eli Regina, no?, amb aquest Aigües de març, Aguas de Marzo. La previsió, de moment, sembla ser que a finals de setmana plogui, però no ho suficient, no, Xavier?
Bueno, aquestes previsions a 4 dies vista tenen poca garantia. Tant de bo que plogui, no? Però el fet és que durant el mes de juliol hem tingut 47 mil·límetres només de precipitacions.
Clar, tu ara deies, no ens ha de sorprendre aquestes dades, però hem d'estar preocupats, esteu preocupats des de l'Associació Catalana Amics de l'Aigua?
Clar. En definitiva, quan l'ACA instaura el sistema de prealerta, només llança un avís. És a dir, aquesta situació de prealerta no comporta restriccions en l'utilització del recurs. Però el pas següent...
Quin seria, doncs?
Que seria el d'alerta. De fet, la conca de l'aqüífer del Fluvià ja està en situació d'alerta i, en definitiva, allà hi ha restriccions.
Quin tipus de restriccions tenen, ara, per exemple, a la conca?
Bueno, pues que no es pot utilitzar més de 200 litres per habitant i dia, es restringeix l'ús del regadiu, que és el més important, també els usos lúdics, tots aquests usos, pues, clar, s'han de restringir.
Tu creus que hi ha poca consciència de la importància de l'aigua i de la responsabilitat individual que tenim cadascú, no?, per gestionar-la correctament?
Malauradament, la meva creença és que sí, que hi ha poca conscienciació. És a dir, la ciutadania en general, que ningú se m'enfadi, es preocupa de la carència d'aigua quan obre l'aixeta i no raja. Mentre, doncs això...
Van fent, no?
Van fent, perquè això és una cosa que, bueno, que l'ha de fer l'administració, sí. I quan l'administració no arriba, bueno, ja tenim la possibilitat de dir que són tots una colla d'inútils.
Xavier, clar, tu presideixes aquesta Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. Quina és la principal missió? Què feu?
Bueno, l'associació es va constituir ara fa 23 anys. Això sembla una broma. I es va constituir per un grup de persones amb total independència. Sí. O sigui, ningú trobarà cap lligam de l'associació amb interessos més o menys espuris. I aleshores el que volem és, doncs, fomentar l'ús sostenible de l'aigua, doncs, fomentar hàbits de consum responsable, fomentar l'estalvi d'aigua, donar a conèixer la realitat hidrològica del país, Nosaltres publiquem des de l'any 2012 amb caràcter trimestral i format digital una revista interna que se titula Aigua Amiga, com no podia ser d'una altra manera, que ja justament ara, el dia 31 d'aquest mes, sortirà el número 41. És a dir, no hem fallat ni un sol trimestre. I com a element fonamental tenim els congressos de l'aigua, dels quals ja n'hem organitzat 4,
sí.
L'últim a l'octubre passat, i el proper ja ho estem preparant, que el farem al març del 2023.
Xavier, òbviament, clar, ara no plou igual que fa 50 anys. És així, oi? Llavors, quins efectes té per les reserves d'aigua l'augment global de la temperatura? Perquè puguem ser conscients.
Bueno, realment l'informe dels experts del canvi climàtic, on treballen 3.000 investigadors, això no és cap broma,
sí.
Doncs no ha estat capaç fins ara de definir, així com té dades molt clares i contundents de per on van els increments de la temperatura i per on van també doncs, la emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera, no ha estat capaç encara, per més que dona crits, en el sentit de dir quan disminuiran les aigües, o sigui, la pluviometria.
Sí.
Està clar que disminuirà, però no sabem quan ni amb quina tendència.
Clar, perquè nosaltres estem patint una sequera, però clar, altres països, Xavier, com ara Austràlia, aquests dies, no?, estan patint les pitjors inundacions dels darrers segles.
Bueno, aquí també en sabem alguna cosa d'això.
Sí, sí, no? Això també és veritat, però sembla que el canvi climàtic extrema, no?, les condicions meteorològiques i les conseqüències que són... Fas així amb el cap, no?
Sí.
Clar, en qualsevol cas són negatives o fins i tot dramàtiques per la població. Ens hem de començar a acostumar cada vegada més?
Una mica més.
I això anirà més, Xavier?
Això anirà més. Perquè les precipitacions probablement disminuiran en intensitat i en variabilitat,
sí.
I les inundacions seran més contundents.
Mira, ara també dèiem que l'Agència Catalana de l'Aigua ha declarat l'estat de prealerta, no?, als embassaments del sistema Ter-Llobregat, que és d'on es proveeix la regió de Barcelona i Girona. Clar, tot i que de moment això no comporta cap restricció, tu deies que la conca sí, la mesura permet incrementar l'ús de l'aigua desalinitzada, no?, posar a punt recursos alternatius i preparar els plans municipals d'emergència. Clar, és un escenari que també ens tocarà a nosaltres, o sigui, també ens hem
no
de...
No tindrem més remei. És a dir, el que sí tenim clar és que d'una forma o una altra,
sí,
els recursos minvaran. Aleshores, si els recursos minven i les necessitats d'aigua s'incrementen, significativament les de rec, el rec incrementarà les dotacions,
sí,
doncs haurem de buscar recursos alternatius. Tenim d'una banda les desaladores, en fi, que requereixen inversions molt quantoses i unes despeses d'explotació molt significatives.
I aquestes desalinitzadores poden fer front a la manca d'aigua dolça?
Sí, és a dir, les desaladores entreuen aigua perfectament bebible, és a dir, no. Això està més que demostrat, i ara les dues que tenim en marxa,
sí,
doncs ja les han accelerat i ja estan funcionant al 85% de la seva capacitat.
Uau. Clar, davant d'aquest escenari, Xavier, tenint en compte les conseqüències, que ara estem parlant també del canvi climàtic, com creus que tindrem els recursos hídrics a Catalunya d'aquí 10 anys? Quin és l'escenari que se'ns plantejarà?
Pues la tecnologia haurà d'avançar necessàriament en els temes de la reutilització. Ara, certament, legalment, la reutilització de les aigües està molt, molt restringida pel que fa als usos.
Clar.
És a dir, no hem arribat encara tecnològicament a reutilitzar l'aigua per consum humà. Sí que hem aconseguit que determinats usos agrícoles, o de rec, de carrers i tots aquests serveis,
sí,
doncs puguin funcionar. I després, pues, miri, nosaltres vam, com deia fa una estoneta, vam celebrar a l'octubre de l'any passat el quart congrés de l'Aigua Catalunya sobre els reptes a la gestió dels recursos hídrics davant de l'emergència climàtica. I si haguessin de trobar tres de les més importants conclusions, que eren un grapat,
sí,
doncs allà es parlava de nous recursos, la desalinització, avançar tecnològicament el tema de la reutilització, noves infraestructures d'interconnexió dels serveis, és a dir, el Ter i el Llobregat ja estan connectats ara, per una canonada que va per la serra,
sí,
de Collserola. Jo he anat en una vagoneta.
Tu ho has vist, eh?
Sí, jo l'he recorregut amb una vagoneta donant salts de 13 quilòmetres que té aquesta conducció, però se n'han d'incrementar més. No estic parlant de trasbassaments.
No.
Però...
Alerta.
Prealerta.
Xavier. Escolta, què podem fer amb el nostre consum diari d'aigua, no?, per ajudar a frenar aquesta situació que estem explicant? Des de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua, quins serien bons hàbits que hauríem de tenir ja 100%, Xavier, incorporats a la nostra rutina?
A veure, a l'àrea metropolitana de Barcelona, com a conseqüència de la greu sequera de l'any 2008...
Sí.
Certament, el consum d'aigua va disminuir a 104 litres per habitant i dia, que és un consum que molt poca ciutat d'Europa ho tenen. Jo crec que en aquest tema tenim poc recorregut, és a dir, no baixarem, no podem baixar gaire. Altres consums, pues, clar, doncs el regadiu haurà d'adoptar noves tècniques, perquè clar, el 72% del consum és de regadiu. Doncs el consum industrial també s'haurà d'afinar i utilitzar mecanismes de reciclatge per refredar les instal·lacions, etcètera, no?
Doncs Xavier Latorre, moltíssimes gràcies per haver estat aquí un altre punt de vista al matí de Ràdio Estel. Volíem apropar el punt de vista justament de l'Associació Catalana Amics de l'Aigua aquests dies que estem esperant la pluja més que mai. Moltes gràcies i que tinguis bon dia, Xavier.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I clar, nosaltres aprofitant que avui doncs, volíem parlar de l'aigua, també hem volgut doncs, contactar amb el Rafael Mercè. Ell és científic de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua i, de fet, mireu, perquè si encara no ho coneixeu, l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, que és l'ICRA, és un institut de recerca que és tot un referent internacional en la investigació del cicle integral de l'aigua en matèria de recursos hídrics, que ara en parlàvem amb en Xavier, qualitat de l'aigua i tecnologies relacionades amb el seu tractament. Rafael, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, Mercè. Moltes gràcies per aquesta introducció tan amable.
Rafael, escolta'm, no sé si has pogut escoltar la conversa que hem tingut amb el Xavier Latorre des de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. Fins a quin punt l'aigua és de vital importància, ja no per la nostra supervivència, Rafael, sinó en el nostre dia a dia?
Bueno, hi ha poc a afegir, no? En Xavier ho ha explicat molt bé i aquesta conversa que manteníem al final sobre el futur doncs és fonamental perquè, a veure, sense aigua no ens quedarem perquè bueno, sempre en tindrem i després tecnològicament sempre anirem trobant les maneres de poder solucionar el tema de l'abastament d'aigua. Però cada cop ens costarà més i cada cop haurem de posar-hi més esforços i més diners. I, per tant, és hora ja de posar-se a planificar seriosament com resoldrem aquests abastaments en un plaç de 10, 20, 30 anys.
Clar. Rafael, quins efectes té, perquè ens puguem fer una idea, l'activitat humana sobre els recursos hídrics?
Bueno, hi ha una que és molt clara i tots la tenim en ment, que és tot el que hi aboquem a rius, no? Que acaba viatjant a embassaments i acaba d'alguna forma també viatjant a les plantes de tractament i plantes de potabilització, on preparen l'aigua perquè nosaltres la podem fer servir adientment. Tot això, tots aquests abocaments acaben tenint un impacte en com nosaltres podem fer servir l'aigua i quines intensitats de tractament hem d'aplicar per poder-la fer servir amb seguretat.
Clar, des de l'ICRA, vosaltres investigueu i treballeu per resoldre o minimitzar, entre d'altres coses, aquests efectes de les sequeres. Rafael, unes sequeres que en aquests moments estem vivint a casa nostra, com ho podem solucionar, això?
Bueno, les sequeres són molt difícils de solucionar, a no ser que coneguis alguna dansa de la pluja. Jo no en conec cap. És bastant difícil de solucionar. N'hi ha que se'n van a Montserrat.
Exacte, anava a dir, al conseller, no?
A demanar la pluja,
sí,
no?
Qui del Baltasar, vaja, el conseller de Medi Ambient, no?, del tripartit, que va anar a Montserrat a demanar que plogués, i va ploure, per cert,
Però, més a banda, les sequeres no es poden solucionar. Les sequeres el que s'ha de fer és estar ben preparats per quan arribin.
Yeah.
I afortunadament, aquí l'Agència Catalana de l'Aigua està fent un gran treball. Vull dir, nosaltres a Catalunya podem estar ben contents i orgullosos de la feina que està fent l'Agència Catalana de l'Aigua des de fa ja molts anys en aquest aspecte.
Rafael, li preguntàvem abans al Xavier La Torre, que el Xavier ens deia, són aquestes dades, no?, quan fa que no plou, els embassaments, ens deia, no ens han de sorprendre, però hem d'estar preocupats, Rafael?
No hem d'estar preocupats. Tampoc hem de ser alarmistes amb aquests temes. Però sí que hem de ser conscients de que ara ja està passant. Podem tenir aquesta sensació, no, però les dades ja ho diuen. Per exemple, ara fa uns anys vam publicar un treball científic on ja demostràvem que els embassaments del Ter està entrant entre un 20 i un 25% menys d'aigua que al 1960, quan es va començar a fer servir l'aigua per l'abastament a Barcelona. I l'abastament no s'ha empetitit, al revés, no? En tot cas s'ha anat augmentant, encara que els darrers anys també s'han fet esforços per començar a minimitzar-ho. I no només ha entrat menys aigua, sinó que també hem mostrat que aquesta entrada d'aigua disminuïda ha provocat uns volums disminuïts també, o sigui, menys aigua a l'embassament, i això fa que la qualitat de l'aigua a l'embassament també sigui pitjor, sobretot pel que fa als nivells d'oxigen dissolt a l'aigua, que és una mesura que es fa servir molt sovint per quantificar la qualitat d'una aigua en un llac o en un embassament.
Avui estem parlant amb Rafael Mercè, científic de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, aquí al matí a Ràdio Cel. Rafael, alguns afirmen que l'aigua és el nou or líquid. Tu hi estàs d'acord? I creus que a nivell geopolític ja hi juga un paper important? Com ho veus tu?
Bueno, aquí puc donar una opinió més personal que tècnica, potser una mica més informada, però no deixa de ser una mica més personal. Això ja està passant. No ens enganyem. Molts dels conflictes que hem tingut en les darreres dècades ja estaven basats en l'aigua. Els famosos salts del Golan a Israel i les baralles que hi ha hagut per aquesta zona és perquè és la font d'aigua més important en aquella regió. Vull dir, l'aigua sempre ha sigut l'or líquid, no ara. Sempre ho ha sigut. I en el futur, segurament, si les prediccions es compleixen, i aquí no estic del tot d'acord amb el que deia en Xavier, que les prediccions encara no se sap. És cert que les prediccions de quanta aigua hi haurà encara arrosseguen una mica d'incertesa, perquè són càlculs molt complexos que depenen de molts factors, però ara ja i després, i sobretot després del darrer informe de l'IPCC, que ha sortit fa ben poc, ara ja ja està ben clar en quines zones tindrem menys aigua i en quines zones això es patirà menys.
I quines zones
són? I aquí a casa nostra, uh-huh. Precisament, sí que és cert que hi ha molta incertesa, però és precisament a casa nostra, al Mediterrani, uh-huh. on tots els models climàtics, tots els models climàtics i els models de sistema terra que modelen la quantitat d'aigua, tots, absolutament tots, estan d'acord. Tindrem bastanta menys aigua. I això vol dir entre un 15 i un 25% menys aigua en un horitzó temporal bastant proper. Bastant proper, vull dir, cap al 2050. Vull dir que això s'apropa i hem d'estar preparats.
Rafael Mercè, científic de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, moltíssimes gràcies per la teva intervenció. Prenem nota, òbviament, per tots, de tots els teus consells. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Que tinguis bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
I vinga, i nosaltres fem res, una... No? Anem directes? Sí, pensava que ens tocaven directament a publicitat, però no, ja podem res connectar amb Sílvia Muñoz des del Mobile World Congress. Sílvia, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mercè.
Clar, aquesta hora volem connectar amb tu. Fins allà t'has desplaçat des del recinte de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Segon dia de congrés, Sílvia. Ahir, per cert, ens vas donar una pinzellada de les novetats amb aquest 6G, i ja ens parlaves d'aquest 6G, el metavers i també els mòbils plegables. Avui t'ha donat més temps, no, Sílvia, per submergir-te en aquestes principals novetats? Què ens pots explicar?
Doncs sí, Mercè, ahir parlàvem, no, d'aquesta tecnologia 6G que agafava velocitat de creuer. Doncs bé, el metavers ho fa a la de la llum. He viatjat concretament cap al planeta metavers amb un avió que m'ha portat fins a l'espai. Déu-n'hi-do, Fins a l'espai. He passat per carreteres, entre edificis i fins i tot entre meteorits. Es tracta d'una atracció que hi ha aquí al Mobile,
sí.
Bàsicament pensada en el metavers, que es podria utilitzar, doncs, per exemple, en videojocs o fins i tot, si saben, per veure pel·lícules al cinema. Perquè això és una idea, no, de lo que he provat avui. És una atracció com el que hi havia o hi ha al Tibidabo o al PortAventura, aquests cinemes, no, que et posaves les ulleres 3D i que els seients es movien o amb una miqueta d'atracció. Doncs bé, és similar, o la idea va per aquest camí, però el que portes en comptes de les ulleres 3D són les ulleres VR, no, de realitat virtual, i et puges en comptes d'estar en un seient de cinema, et puges com en un braç d'una atracció com podria ser, per exemple, el Furious Baco.
Déu-n'hi-do.
En definitiva, tota una aventura, Mercè. Jo no sé si tu t'animaries.
Home, Sílvia, jo, tot el que siguin així reptes i riscos, allà m'hi trobes. Escolta, hi ha alguna altra novetat destacada fins ara al Mobile World Congress? Em sembla que jo he escoltat alguna cosa, no sé si has pogut fer una ullada, Sílvia. Aquestes recargues de bateria que, res, en 5 minuts tens el mòbil mig carregat. Això és veritat o no?
Sí, està, no les he pogut veure per si, perquè he de dir que aquesta atracció és com l'atracció del Mobile, perquè hem estat fent cua durant quasi una hora, i per tant, si ja aniu aquí al Mobile a provar-ho, heu de venir amb força temps per poder provar-ho tot i poder trobar-ho. Però sí, és cert, hi ha unes bateries que et carreguen el mòbil super, super ràpid. A nosaltres, els periodistes que fem carrer, ens anirà genial, perquè se'ns acaba la bateria molt
ràpid, no?
Poder-ho carregar amb tanta rapidesa, bé, et salva la vida en moltes situacions, però sí, és cert.
Sílvia, ja per acabar, de públic, com ha anat aquest segon dia de congrés? S'han cobert les expectatives esperades?
Bé, sembla, em dóna la sensació que hi ha més gent que ahir. Sí que és cert que el primer dia, com tots els congressos, són més pensats per autoritats, hi ha més moviment de personalitats. Ahir estava el rei Felip VI, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, o el president de la Generalitat Pere Aragonès, però avui sí que ja està com més centrat, més pròpiament com en el sector. I per tant, veig molt de moviment. De fet, als accessos ja es forma com una cua de gent des de ben entrat a la rotonda de Plaça Europa d'aquí de l'Hospitalet, i per tant hi ha molt de flux de gent.
Per cert, Sílvia, ja t'ha servit un còctel al metavers o no?
Bé, encara no m'ha donat temps, sí que he passat per allà al costat, perquè també és una altra de les grans atraccions del Mobile, i la veritat que es formen cues per poder accedir a aquest còctel. He pogut veure, a més, per lo que he vist així des de lluny, portava alcohol i estic en hores de treball i per tant...
Molt ben fet, Sílvia, així m'agrada, així m'agrada. Però és un robot, no?, que està servint còctels, em sembla que és això, o és realment dins del món del metavers?
Sí, sí, no, és un barman robotitzat que el que et fa és servir-te un còctel, el que vulguis, i bé, te'l prepara allò com un barman.
Molt bé.
Tot un espectacle.
Sílvia Muñoz, moltíssimes gràcies per haver donat cobertura en aquest segon dia al Mobile World Congress. Passa-t'ho bé, Sílvia, i no beguis massa.
Moltes gràcies.
Vinga, doncs nosaltres que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, ja heu pogut escoltar, hem iniciat avui doncs al matí trepidantment, perquè d'alguna manera doncs hem volgut parlar de l'aigua com un bé escàs. Hem d'estar, no hem d'estar sorpresos, però sí preocupats. En tot cas, amb la veu de Rafael Mercè, científic de l'Institut de Recerca Catalana de l'Aigua, ens ha deixat ben clar que de moment estem ben servits, però que hem d'estar ben atents. Dit això també, ara marxem res, breument a publicitat, i a la tornada, tant si ens espera Mireia del Pozo, ja la veig córrer per aquí amb tot el seu equip, perquè avui parlarem de l'endometriosi, una malaltia que, gràcies a Déu, cada dia doncs, la podem visibilitzar més. Gràcies a espais també, com el que tractarem aquí tot seguit al matí a Ràdio Estel amb Mireia del Pozo. Petita pausa i tornem.
Ràdio Estel.